La Vinoteca. Vine i tria un vi o una cervesa artesana acompanyada d'una bona tapa. La Vinoteca, a la plaça Mercat d'Olot.
I els 5 minuts més ara volem parlar de com ens ha afectat i com ens està afectant aquesta pandèmia, la Covid-19, a nivell de salut ja no física, sinó de salut emocional i mental. Un tema que hem posat sobre la taula més d'una vegada, bàsic i molt important pel nostre benestar, que evidentment tot el que està passant ens afecta, i avui volem parlar-ne una miqueta més amb la Marta Linares. Ella és neuropsicòloga de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda i gràcies per atendre'ns. Sé que teniu molta feina.
No, gràcies a vosaltres. Per mi és un plaer compartir-ho amb vosaltres i, bueno, i en aquests moments, si a més és una conversa que qui l'escolta li pot anar bé i recollir alguna cosa interessant, millor que millor.
I tant que sí, esperem que això sigui així. Marta, ara comentava, tenim ganes de parlar, perquè evidentment parlem molt i se n'ha de parlar de la salut física de les persones a partir d'aquesta pandèmia que estem tenint, però també hi ha tot l'apartat de la salut emocional, de la salut mental, que va lligada, no?, a tot plegat, perquè aquesta Covid-19 ens està afectant en aquest àmbit de forma important. Portem ja molts mesos. Entenc, Marta, que a nivell emocional, quan una cosa s'allarga en el temps, ens acaba sempre desgastant molt més?
Sí, jo penso que d'entrada ens hem trobat en una situació excepcional i que ens ha provocat un canvi en totes les esferes de lo que és la nostra vida, no? Aleshores, clar, com t'adaptes a això? Si és una circumstància que té un objectiu com a curt plaç, tu pots generar uns recursos adaptatius, però què passa si amb això tenim aquesta incertesa o no sabem de quant de temps estem parlant o ens costa establir un pla perquè les coses van canviant molt dia a dia? Aleshores, és aquí on tot plegat es fa com més complicat, no? Aleshores, jo penso que aquesta és una de les variables que ens pot afectar molt en aquest aspecte, no? L'allargar els temps i una mica l'incertesa pot generar molts canvis en la persona. No vol dir que tots hagin de provocar una malaltia psicològica o un trastorn, però sí que és veritat que podem tenir símptomes cognitius, psicològics o físics, no?
Clar, entenc, Marta, que hi ha diferents graus, diferents nivells, que aquí cada persona és un món, no? Evidentment, cadascú pot metabolitzar, i no entrarem a casos particulars perquè seria impossible, no? La intenció és una mica parlar en general. La incertesa és una de les coses que portem pitjor. Potser a vegades hem tingut sempre aquesta sensació falsa, jo diria, de controlar-ho tot o de tenir una seguretat, no? Que més o menys controlem les coses que passen, preveiem, sí. Estem molt acostumats a planificar, no? Aquesta incertesa que se'ns ha instal·lat des de fa molts mesos i que continua perquè cada dia tenim noves informacions, etc., costa molt de gestionar-la. Com la podem gestionar?
Això costa molt de gestionar-la. Jo penso que és una de les coses que menys ens està afectant. Perquè, clar, tu fins ara has tingut uns patrons, uns esquemes, una rutina, uns hàbits que ja eren saludables de per si, no? I, a més, la socialització és una cosa saludable. Aleshores, és com de cop canvies tota aquesta realitat i t'ajustes i t'adaptes amb el que t'estan demanant. Jo penso que hi ha un concepte que a mi me serveix molt, i a veure si a vosaltres també us pot... És una mica, clar, hem parlat molt del confinament, no? Uh-huh. Aleshores, però jo penso que ara que ja tenim un rodatge, una cosa és el confinament i l'altra és l'aïllament emocional. I aleshores, aquest és un concepte superimportant, me sembla a mi, i que és aquí on hem de generar adaptacions i és aquí on hem de promoure hàbits saludables dintre de les circumstàncies de lo que és un confinament, evidentment, perquè hem d'evitar mals majors, però no confondre un confinament amb un aïllament emocional, no? Intentar establir exercici físic, intentar establir contactes amb familiars o amb amics, encara que sigui a través de les xarxes, no? Vull dir, hi ha una sèrie d'hàbits que han d'estar dirigits a evitar el que és l'aïllament emocional. Les persones necessitem compartir, validar les nostres emocions amb l'altre. Jo penso que al principi hem tingut com molta por, hem set obedients amb l'aspecte del confinament, hem de ser obedients amb l'aspecte del confinament, però donar-li ja un matís amb un aspecte més saludable, no? Estar confinat, però no quedar-te amb un aïllament emocional, no? Fins i tot l'aïllament social el podem establir. Avui en dia tenim molta sort, no?, amb les noves tecnologies. Jo penso que no treuen, no arriben a ser el 100% de, amb la mateixa eficàcia que un contacte cara a cara, amb, no?, abraçada, però sí que ens poden ajudar una mica en aquests moments.
Clar, això posat anys enrere, quan no era tan fàcil, no? O teníem un telèfon fix i para de comptar, no? Ja no diem més enrere, la cosa, evidentment, hauria sigut molt més complicada. Clar, parles d'aïllament emocional, Marta, hi ha molta gent que parla de, que potser va lligat al que tu ara estàs dient, d'això del concepte soledat, no? Molta gent que se sent més sola, haver hagut de trencar amb tota aquesta xarxa que havíem teixit, que a més, per l'avenç de les comunicacions, de les carreteres, tots tenim famílies fora, que no cal que siguin gaire lluny, però repartides pel territori, amics, tota aquesta part que s'ha reduït, reduït o a vegades fins i tot eliminat durant X temps, perquè no hi ha l'opció física, és veritat que la podem suplir telemàticament, però el tema de la soledat, i sobretot persones més grans, persones amb més dificultats, que s'han vist com molt més soles, també és com un altre punt que s'ha incrementat, no? O hi ha la sensació que s'ha incrementat.
Sí, s'ha incrementat. Jo penso que en un primer moment ens vam haver d'activar amb un estat d'emergència. Nosaltres ara això ens preocupa molt. Aleshores hem vist que hem de tenir una sèrie d'estructures també preventives, no?, a nivell psicosocial, per donar una seguretat, no? És a dir, ja no és fer una intervenció en el moment en què un té un problema d'aquest tipus d'aïllament, de solitud, etcètera, etcètera, de no poder garantir de garantir un benestar emocional o social, no?, de necessitats assistencials. Aleshores, nosaltres ens hem obligat ara una mica a fer una intervenció que ja contempli l'intentar identificar aquests casos i fer una intervenció preventiva, ja sigui a través de videotrucades, ja sigui a través de trucades telefòniques, ja sigui a través de tractaments online. Fins i tot nosaltres com a hospital, nosaltres tenim unitats en què treballem molt a nivell de deteriorament cognitiu, malalties neurològiques, degeneratives, etc, etc, i hem vist que aquest tipus de tractament és molt important també amb la prevenció emocional, cognitiva, etc, etc. Per tant, aquest aspecte de ja hem passat per aquí, què hem après, què necessitem, o evitar aquest, no? Hem tingut pacients que han estat confinats a les seves habitacions, no? Estem fent ara tot un desplegament també de treball ambiental, de treball d'estimulació des de l'àrea d'innovació. S'han intentat posar en pràctica una sèrie d'intervencions centrades en les habitacions perquè hi hagi una estimulació. És a dir, ara tenim la lectura de ja haver passat per aquí i intentar ajudar una mica a la prevenció, en què no acabi havent-hi un problema. Jo també penso que tothom té una personalitat prèvia i que tothom té unes estratègies prèvies, no?, unes estructures d'afrontament, i que segurament això també són habilitats que farà que hi hagi millor factor pronòstic, no? Hi ha persones que ja tenen una manera de ser o tenen unes eines ja adquirides i que ara en aquests moments les poden posar en pràctica i que segurament els hi serà una bona estratègia. Però, esclar, i les persones que no, bé perquè estiguin amb un tipus de vulnerabilitat social, econòmica o psicològica o d'incapacitació, bueno, doncs amb això sí que hem intentat fer un treball d'identificació i una intervenció que no només sigui apagar un foc, sinó, no?, un treball una mica més sostingut en el temps, perquè també estem veient que són intervencions llargues, és a dir, perquè com que no saps en quin punt s'acaba, tu has de fer tota una estratègia de xarxa, de treball en xarxa.
Clar, clar, que és el que dèiem. Aquest no termini és clar ni saber ben bé el que durarà, com durarà o què passarà, fa que tampoc siguin coses, i menys en el món emocional, que es resolguin d'un dia per l'altre, normalment, no? Ara, Marta, comentaves aquest tema, per exemple, en el cas de l'hospital, no?, d'intentar, doncs, les habitacions durant una estimulació, etcètera, etcètera. És important també per les persones que han d'estar confinades a casa seva, que han de passar, doncs, un temps X més tancades, que tinguin en compte aquestes coses per no decaure i acabar amb un ànim molt baix?
És molt important. Jo estic veient, clar, no puc extrapolar, però una mica des de la meva intervenció jo estic veient que tot el que siguin estratègies estimulatives, cognitives, exercici físic o fins i tot un replantejament ambiental són aspectes que poden evitar complicacions. Aspectes d'intentar establir una rutina, no abandonar-se en uns hàbits bàsics com és els hàbits de la higiene, l'alimentació, el descans, utilitzar aspectes com és la lectura, com és la música, com és les xarxes per comunicar-te amb els altres, la il·luminació, la ventilació. És a dir, jo penso que si una cosa ens està fent descobrir aquesta situació, no?, de pandèmia, és la importància de lo que és l'estil de vida, la rutina i el cuidar el nostre ordre petit, l'ordre de la casa, que és ara on estem passant moltes estones, l'ordre de l'habitació, l'ordre mental moltes vegades va lligat a tot això, no? Aleshores, realment, avui en parlàvem amb un company, la gent continua prenent la mateixa medicació, però què és el que sustenta un canvi cap aquí o cap allà? Què és el que t'ajuda a equilibrar una mica la balança? Doncs són aquests aspectes ambientals, de relació i d'estimulació. Sens dubte, les persones que han estat deprivades d'això són les persones que ara arrosseguen més problemes de dolor, d'insomni, de problemes digestius, fatiga, astènia. Per tant, jo penso que sí, que és un valor molt important i que amb això no hem d'abandonar-nos. Jo penso que ens hi hem de posar força. Així és com quan ens recepten una pastilla que entenem que allò ens ho hem de prendre perquè va molt bé, doncs aquesta és una recepta que no és farmacològica, però que estem veient que veritablement és una eina molt important dintre de com vivim, no? Hi ha situacions en què tu dius, tu pots triar el què? No, aquí no podem triar el què. Però sí que tu pots intentar establir el com viure, no? Hi ha moltes persones que diuen, em sento frustrada o em sento amb por perquè no tinc control de la situació, no? I una mica el que estem treballant és, hi ha una sèrie de coses que evidentment no les podem controlar, però hi ha moltes altres que sí poden dependre de tu, no? Quines coses puc fer jo per protegir-me, per protegir els altres o per mantenir-me mentalment més saludable? Doncs són aquestes coses, i quan un troba un motiu, una participació activa en aquesta situació, jo també penso que això millora molt l'autopercepció, la sensació de com van les coses, el poder tenir una actitud activa dintre d'aquesta situació que ens ha tocat viure, no?
De fet, Marta, moltes d'aquestes situacions més que situacions, és emocions, sentiments d'angoixes, de pors, de tristesa, estan en el pla emocional, mental, però passen al pla físic després. És a dir, no? Suposo que us trobeu molt sovint, això ja fa temps que ja se sap que passa, que al final aquest tipus d'emocions i sentiments negatius i que ens porten a baixar tant avall a nivell d'estat d'ànim ens poden acabar afectant a la salut.
I tant. Jo penso que aquest és el risc i això és on hem de treballar per prevenir els problemes. És a dir, què seria normal? Doncs jo, des del meu punt de vista, també intento treballar una mica la normalització de determinades emocions. Per què? Perquè és normal que tinguem por, perquè tu tens un raonament crític de les circumstàncies i, evidentment, tu ets capaç d'entendre que la situació no és fàcil, que hi ha un risc, que hi ha un... Aleshores, això et pot fer venir una por, o et pot fer venir una sensació de tristesa o moments de nervis, no? Per tant, això ho hem de normalitzar. Ara bé, què passa si això ens va traient, ens va degenerant amb ansietat, pànic o fatiga o invalidació. Clar, aquí ja estem generant un problema psicològic que en diem adaptatiu. No m'estic poguent adaptar a les circumstàncies. A partir d'aquí, aquesta aquí és el punt d'inflexió on podem començar un procés més complicat i que puguem tenir una afectació física en forma de, en diem àlgies, vol dir un dolor generalitzat o una sensació de fatiga, falta d'energia, falta de motivació, falta d'interès per mantenir unes conductes en el dia a dia, problemes digestius, problemes a la pell, problemes capilars, persones que tenen problemes i que... Però jo vull diferenciar molt, és a dir, no totes les emocions ens han de provocar una patologia psicològica. Hi ha emocions que formen part d'aquestes circumstàncies, que sort que les tenim, perquè són les que ens generen un bon estat d'alerta i són les que ens protegeixen, no? Hi ha una sèrie d'emocions que ens ajuden a mantenir-nos. Per tant, no hem de tenir por a sentir aquest ventall d'emocions, hem de tenir una certa tolerància, hem d'assimilar, bueno, doncs avui estic trist per això, o avui me sento nerviós per allò, ser una mica empàtic amb un mateix, no? Ser una mica comprensiu en un mateix i entendre que aquestes emocions formen part d'una normalitat. Ara bé, quan comencem a tenir complicacions perquè la nostra conducta es veu desajustada, aquí ja hi ha un problema adaptatiu. I aleshores aquí és quan podem desencadenar problemes més complicats. Hi ha molta gent que fins i tot, sense entrar en un estadi patològic però, o de malaltia, vull dir, però hi ha molta gent que està començant a tenir sensacions cognitives també. Què vol dir? Ostres, doncs trobo que el cap em treballa més lent, o trobo que m'oblido més de les coses, o trobo que m'ho he d'apuntar tot perquè si no, no sé què. Això va molt vinculat amb l'ansietat. Això va molt vinculat en quan ens augmenta l'ansietat, ens baixa la capacitat d'atenció i de concentració. No hem de tenir por a pensar que estem davant d'un procés degeneratiu o d'una malaltia més complicada. Són efectes secundaris que, com tu molt bé dius, Neus, poden aparèixer en aquest ventall d'equilibri emocional.
Hi ha un altre sentiment que també es dona aquests dies a partir d'aquesta pandèmia, que és el de culpa per haver agafat la Covid, per exemple, no? Sí. És a dir, com que és cert que bé, ningú voldria tenir el virus, que també és veritat que es demana molt seguir unes normes, no tothom les segueix, una àmplia majoria sí, però per tant qui no les segueix no està ben vist perquè trenca aquest intent d'equilibri que s'està fent entre salut, economia, etc. Hem sentit moltes persones que doncs, han agafat el virus, a vegades sense ni saber ben bé per què, però que senten aquesta sensació com de culpabilitat, una mica de vergonya de dir, he de trucar als contactes que el tinc i em sento malament, no? Com gestionem aquest sentiment de culpa que mai és bo?
La culpa és algo que ara hem d'explorar molt, és a dir, és un afegit que ens pot complicar qualsevol procés, ja sigui des d'un contacte estret amb algú i que s'ha donat un positiu, a vegades fins i tot en situacions de dol, no? De pèrdua de persones, i això és algo que hem de treballar molt. Tendim, és una pandèmia que té aquesta peculiaritat, no? El jo m'he infectat o com per culpa meva algú s'ha infectat, no? Jo penso que tu mateixa has establert bé un ordre, en el sentit de dir, tu estàs fent les mesures que te recomanen, tu estàs fent una distància social, tu estàs fent un rentat de mans, tu estàs fent un bon ús de la mascareta, t'estàs movent amb el teu grup bombolla. A partir d'aquí, veritablement, hi ha un risc, no tot és controlable, no? Aleshores, això no t'ha de portar a una lectura no, de culpa, no? El que passa que quan un no controla unes circumstàncies, tendim, necessitem, hi ha un patró mental que ens fa buscar una resposta i quan no la sabem trobar en determinades coses, moltes vegades acabem en un mateix, no? Això és molt perillós, és una llosa que pot complicar molt l'estat mental de les persones. La culpa és algo que és molt reiteratiu i que és algo que hem d'explorar. A vegades és una falsa percepció. Quan ho explorem, ens n'adonem que és una por.
Uh-huh.
Aleshores, per qui ho pots treballar? Perquè és una por o perquè hi ha una creença? Què està passant últimament? Hi ha molts pensaments repetitius. Quan te puja la por i te puja l'ansietat, generes pensaments molt repetitius o acabes generant creences, no?, que són d'una estructura molt rígida, però que te n'adones que les hem d'explorar, que les hem d'analitzar i gairebé hem de trencar aquesta infraestructura, perquè a darrere s'hi amaga una por o una ansietat o un pensament anticipatiu. Jo la treballo per aquí molt, a la consulta, perquè la culpa com a tal és un matís que tu dius, clar, jo puc entendre aquesta responsabilitat, no?, del contacte social, la responsabilitat de quan tu arribes a casa, no?, amb els teus. Però darrere d'això, què s'hi amaga? Aquí és on jo puc fer un treball més cognitiu-conductual, puc fer un treball més psicològic, perquè pots alleugerir, pots flexibilitzar aquesta creença i pots fins i tot donar més benestar emocional i establir conductes més saludables, perquè la culpa te porta un bloqueig, te pot portar a un marge d'error molt més gran.
Podríem, abans parlàvem de... El poc saludable que és aquest aïllament emocional i a vegades amb un sentiment de culpa que faci que un s'aïlli més, no? Podríem acabar també, entenc, anant cap a aquest cantó que dèiem abans, que era precisament el que havíem d'evitar també, no?
Sí, correcte, correcte. Estic d'acord, és a dir, esclar, què ens passa? Nosaltres necessitem molt, tenim uns tics culturals, socials, no? L'abraçada, com es viu, fins i tot demanar la distància social. Perquè nosaltres
hi ha gent que se sent molt malament, que aquestes circumstàncies, ara estic segur que tots els oients que ens escolten s'han trobat amb aquella situació incòmoda de trobar-te algú que coneixes i aquella situació que en un altre moment abraçaries, faries dos petons, tocaries perquè és molt nostre, i haver de dir aquella situació de, bé, incòmoda, no? De dir, no t'acostis, no m'acosto, tot i que no vull, no? Això costa molt, ens costa molt interpretar-ho sense que ningú se senti malament, o que un se senti rebutjat, o no confies en mi. Aquestes coses apareixen i són complicades de gestionar, Marta.
Sí, jo acabo dient que a mi m'assembla que és molt important. Hi ha gent, cadascú viu d'una manera. Aleshores, però si tu ets una persona que hi ha gent que el contacta amb algú li genera un cert neguit, aleshores és bo que tu siguis honest i coherent amb allò que tu creus que no estàs preparat per afrontar i demanar-ho i comunicar-te, no? I dir-ho bé, i l'altra persona en aquestes circumstàncies no és una personalització. El que ha d'entendre és que cadascú ho gestiona d'una manera. I hi ha persones que no viuen tan malament el contacte estret i hi ha persones que sí. Jo, al final, els hi acabo dient, crec que ens ho hem de dir i crec que tu també estàs en el dret de poder-ho demanar, perquè allò li pot arrossegar molts problemes. Jo tinc casos en què me diuen, és que jo després me'n vaig a casa, m'adutxo, em sento... Hi ha gent que pot acabar una mica més obsessiu, no? Bueno, doncs no. Avalua la teva capacitat de confrontar una cosa i ajusta't. No? Això és igual que amb la informació.
Uh-huh.
Hi ha gent que li va molt bé estar connectada a xarxes, estar connectada a les notícies i tal, i en canvi hi ha molta gent que dintre d'aquest ventall de què faig per jo sentir-me millor a nivell emocional, ha necessitat eliminar una mica la confrontació amb les notícies o fins i tot amb els missatges que se van donant. Hi ha gent que ha dit, he hagut de deixar de mirar la tele, he hagut de deixar de mirar tantes notícies. Sobretot això també passa molt amb professionals de l'àmbit sanitari, no? Que estàs i molta altra gent, perquè hi ha molta gent que està en primera línia, no? Però jo parlo des de la meva perspectiva. Arriba un moment en què necessites desconnectar, no? Per tant, hi haurà gent que no. Però si ho necessites, està bé demanar-ho i ser coherent i conseqüent en un mateix, perquè t'estalviaràs arrossegar un plus, un estrès afegit.
Ara estem parlant amb la Marta Linares, neuropsicòloga de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Ara la Marta ens comentava, des del meu àmbit, evidentment, que és l'hospitalari. Marta, tu també atens el personal sanitari de l'hospital i les persones que estan, n'hi ha moltes, ara ho deien, n'hi ha moltes que estan a primera línia, però evidentment el personal sanitari és un d'ells. Com estan? És a dir, què és el que, com es viu des de l'altre cantó? Ara hem estat parlant d'aquestes pors, de una mica tot el que ens està generant, no? La Covid a nivell de població general, però ja quan estem parlant de professionals que estan tractant els casos, la pressió que hi ha, els morts, els acomiadaments sense poder ser com un voldria, després podem parlar del dol a nivell de societat, però com a professionals, com es porta una situació com aquesta?
Mira, jo, nosaltres de seguida vam entendre, i amb això don gràcies a la sensibilitat, no?, de la Fundació, i perquè és una eina que vam intentar posar-la des de molt al principi, no?, perquè ja s'intuïa que aquesta situació generava una exposició molt alta, un impacte emocional. Per què? Doncs perquè jo penso que, d'alguna manera, què està passant amb els professionals? Que hi ha molta més demanda assistencial, no? Per una altra banda, també hi ha com molta més demanda emocional. És a dir, ells han d'assumir més els dols, la por del pacient, el sofriment dels altres, i tot això barrejat amb demandes, amb necessitats emocionals ja del propi professional com a persona, que també tenim doncs, la por a contagiar el nostre entorn, etcètera, etcètera. Aleshores, és clar, vam entendre que hi havia d'haver-hi una eina que fos preventiva, que pogués acollir i que pogués donar estratègies i habilitats d'afrontament a aquest estrès. Cal dir que, bueno, clar, s'adonen símptomes, és a dir, hi ha professionals que al principi hi va haver-hi molt la por, no? Al principi l'emoció era més la por, no? Vam haver de treballar molt, sobretot en relació a la por. A la por a què? A la por al contagi personal, a la por al contagi dels familiars, a la por de fer bé la nostra feina, a la por de saber acollir aquell sofriment que és un sofriment que tu aspecte emocional el pots reconèixer, no? Perquè és una tristesa, és un tal proposat en una situació totalment desconeguda i que això ja genera una falta de camí elaborat que dius, bueno, cap on te vaig, no? I són les persones que estan, són aquestes persones les que estan assumint això cara a cara, pell en pell, no? Aleshores, primer va ser la por. Després, jo penso que va ser més un aspecte més de tristesa, no? Una mica la sensació de volem que les persones se sentin bé. Jo he de dir que ells, els professionals pateixen molt ara per donar una bona intervenció global, és a dir, no només assistencial, sinó també emocional, no? Després comencen a aparèixer pues, la fatiga, el cansament, o l'insomni, per aquesta demanda assistencial. Són intervencions que moltes vegades són persones sanes, moltes vegades amb dos o tres espais ho tenim. Hem pogut compartir-ho i ho tenim solventat. Jo, clar, estic profundament orgullosa de tots els meus companys i companyes, i jo també els dono les gràcies per confiar en mi i la veritat és que tenim molt bon equip assistencial, humà i professional.
És una situació molt complicada, evidentment, i el que dèiem, s'ha de tenir en compte i així ho feu, no?, i tractar-ho, perquè, evidentment, el personal sanitari, com tothom, són persones i tots tenim sentiments, emocions, vida, i, per tant, ens afecta a tots plegats. Marta, de fet, podríem estar parlant moltes hores sobre aquest tema i tenim molts temes sobre la taula. Hi ha un altre tema que em sembla que és important, tu ara apuntaves, no?, també aquesta part de dols que s'han de fer, perquè malauradament hem tingut moltes persones i estem tenint persones que moren i que a vegades, bueno, a vegades no, sempre no moren en les circumstàncies que voldríem, no?, quan estem parlant d'una pandèmia, i es dona també aquesta mena de dol a distància que s'ha com de fer, que això tampoc ens hi havíem trobat, no? I aquí sí que és un territori absolutament desconegut i en un moment que ja és molt difícil de per si. No hi ha, evidentment, fórmules màgiques perquè no existeixen, però, Marta, una mica com es pot encarar una situació com aquesta?
Sí, jo penso que el comiat, no, té una dimensió social. És a dir, nosaltres necessitem ritualitzar i compartir. Aleshores, això ja d'entrada queda eliminat, no? Hem hagut de buscar estratègies perquè ha canviat el com morim i com ens podem acomiadar. Aleshores, no només de Covid, nosaltres estem convisquent amb pacients Covid i persones que també moren dintre d'un curs natural de la vida, no? Aleshores, jo crec que el problema que estem tinguent és que aquesta situació de pandèmia el que està fent és limitar severament les expressions que justament validen el dolor. Aleshores, això és el que a mi més me preocupa i el que jo crec que és l'origen del tanto, no? El tanto de si es pot generar un dol que en diem patològic, que vol dir que es compliqui o es cronifiqui o s'allargui en el temps. Aleshores, com podem cobrir aquestes necessitats, no? Jo penso que això ho hem anat veient, que necessitem expressar el dolor amb els altres i també necessitem dignificar la memòria de la persona que hem perdut. Aleshores, si no ho podem fer, al principi hi havia com una omissió. No es pot, la por ens va paralitzar i ens va bloquejar. Però ara estem en una situació en què hem de buscar estratègies més enllà d'aquesta por, perquè si no estem veient situacions molt delicades. Estratègies de quin tipus? Bueno, doncs, fins i tot nosaltres hem hagut d'adaptar una mica les nostres infraestructures i hem hagut de dir, bueno, intentem dintre d'una zona de seguretat i amb unes mesures de seguretat, però intentem que es puguin acomiadar, que la persona pugui veure el seu familiar. Això ens va semblar molt important i ho hem intentat facilitar. Si més no, proposar-ho. Hi haurà gent que no podrà perquè emocionalment té por, hi haurà gent que sí, doncs oferir-ho. Això és un pas important, veure la persona, no? Donar-li la mà i que pugui haver-hi com un comiat. I això ho hem intentat adaptar a nivell intrahospitalari. Després, jo penso que és superimportant quines estratègies establim. No ens podem sentir sols davant del dolor. Necessitem recolzament emocional. No tenir-ho ens pot complicar les coses. Aleshores, és com que hem de generar estratègies. No podem comparar-les amb els patrons establerts fins ara perquè seria distorsionar-ho i no ens sentiríem plens perquè no és allò. Però allò no pot ser, busquem altres recursos. Jo penso que és molt important que les persones almenys ja sigui a través de videotrucades, ja sigui a través de petits rituals, encara que sigui escriure, utilitzar símbols que te permetin recordar aquella persona en forma de poesia, en forma de música que li agradava a aquella persona, en forma de trobada a través de videotrucades. Necessitem compartir i validar la mort de la persona que hem perdut. Per tant, el que hem de fer és buscar estratègies que ens donguin un ritual simbòlic i que tinguin una càrrega simbòlica i emocional. Buscar rituals de comiat que ens ajudin a integrar el que està passant. Perquè aquí el problema està en que hi ha persones que fins i tot senten molta confusió quan se'ls hi mor algú. Perquè estàs patint una pandèmia, estàs patint un estat de por, estàs patint moltes coses i entremig una mort. Necessitem fer coses que ens ajudin a integrar, a validar el que està passant. Aleshores, la comunicació, encara que no pugui ser presencial, és molt important buscar mecanismes de comunicació amb els altres, al igual que és molt important buscar rituals simbòlics que ens ajudin tant a ventilar les nostres emocions com a honrar una mica la memòria de la persona que hem perdut.
De fet, això és bàsic i també en molts casos ens hem trobat amb les famílies en les que tot aquests dols també hi han infants entremig, no? És a dir, nens que també ho estan vivint. De fet, les criatures no són alienes a aquesta pandèmia. En un primer moment van ser les primeres que vam enviar cap a casa. En molts moments també són víctimes d'aquesta sobreinformació que hi ha, perquè encara que a vegades els adults no ens n'adonem, ells capten, senten, escolten, i la informació i els comentaris estan en ordre del dia, i aleshores s'afegeixen les complicacions, aquesta complicació que tenim ja els adults de portar aquesta distància social quan no som una cultura de mantenir distàncies amb la gent que estimem, sumada a que són familiars seus moltes vegades, els avis que no poden veure els nets, i això els nets els trastoca molt, al igual que els avis, no? I sumar dels dols. Aquí tenim un altre ventall que donaria per un altre programa, evidentment, Marta, però que també jo, hem de gestionar, no?
Sí, jo Neus, amb el que tu me dius, me fas pensar amb això, no? Quan tu a casa tens un nen o tens una persona amb unes capacitats especials, no? Moltes vegades penses, bueno, doncs la vull protegir, no? Però al tanto, perquè això vol dir moltes vegades excloure. Els nens, és molt igual que les persones amb necessitats especials, és molt important que no les deixem excloses. Han de participar. Nosaltres, com a adults, ens haurem d'adaptar a l'etapa evolutiva en la que està i donar la informació ajustada a les possibilitats que tenen perquè te puguin comprendre, no? Però jo penso que han de ser participatius. Com es notifica, no? Com s'informa. Jo penso que és molt important sempre tenir una persona propera, que tingui un vincle molt important amb el nen o amb la persona en concret, i que tingui un vincle emocional estret, i que sigui aquesta persona la que pugui informar, no? Jo penso que és molt important, a nivell de com ho comunico, pues, no utilitzar a l'igual aspectes com ha marxat o ara descansa, sinó ser molt concret en la comunicació. Si convé, s'ha d'utilitzar la paraula ha mort, perquè penso que no hem de confondre a les persones, que tampoc cal dir que estava malalt, perquè si no després ells es posaran malalts, són petits i tindran por a posar-se malalts. Els hem d'explicar que estava molt greu, no? Que és una situació de gravetat. Jo penso que no hem de tenir por a plorar amb ells. Jo penso que ells necessiten veure, doncs, el pare, la mare, la iaia també està trista. Els ajudem, els hi donem l'opció que ells s'expressin amb nosaltres, i a normalitzar una sèrie d'emocions. Per tant, no cal, no?, contenir les emocions. I jo penso que explorar una mica a través de conversa, no?, si hi ha alguna creença que el preocupa, no?, tipus la culpa que en dèiem abans, o determinades por, deixar-ho respirar, ser molt accessible a quan te vulguin parlar, tu ser-hi. I jo penso que d'alguna manera l'amor no és un problema, no? El problema és l'ansietat de l'entorn. Hem d'estar acollidors. Pot ser que dintre d'aquest procés és com un equilibrista i hi hagi moments en què apareguin conductes que ja les tenia resoltes, com una incontinència o com un... Bueno, però forma part d'un procés, se li ha de donar temps, i no tot és patològic. És que hem de... Jo penso que d'aquesta pandèmia també hem d'aprendre que no només estem en modo alegria o no, és a dir, tenim tot un ventall.
Sí, sí.
I que ens fa molta por de cop veure'ns tristos o de cop tal, però jo sempre els hi dic, mira, des de la ràdio tu no pots metabolitzar res, no elabores res, no avances res, però des de la tristesa pots treballar moltes coses. Aleshores, no hem de tenir por, no hem de pensar que qualsevol emoció vol dir enfermetat de salut mental. No, ja hem dit quin punt d'inflexió hi ha, no? I per tant, la meva opinió personal és aquesta. no excloure.
Marta, digues.
No, només que, clar, també hi ha un paper com molt important que és el tema de jo com a amic, com me comunico o com acompanyo quan sé que la meva amiga ha perdut la parella o ha perdut... Doncs jo penso que és important establir contacte amb la persona. Sí, també és veritat que un també té dret a dir jo ara no, perquè jo ara me sento malament o jo ara tinc por o jo ara... També tenim dret a dir jo ara no i demà sí. No passa res. Però jo penso que el contacte d'un WhatsApp, el contacte d'un missatge, perquè abans hem parlat de que el problema és la solitud, és l'aïllament emocional. Aleshores, establir ponts perquè tinguin aquesta possibilitat, jo penso que com ho podem fer com a amics o com ho podem fer com a persones que estem al voltant d'un dol, és establir això. Evitar frases d'aquestes fetes, no?, de tot passarà, la vida... No. A vegades és millor dir entenc que pots estar trist, en aquests moments fins i tot dir no sé què dir-te, em sobrevé una pena. És a dir, al final és un acompanyament i una empatia. A vegades fins i tot un silenci, no? No ens hem d'obligar a parlar, perquè després és quan fem alguna frase d'aquestes que... amb tota la bona voluntat del món...
No ajuden en aquell moment. No ajuden. Marta, ja per acabar, perquè bé, en fi, estaríem hores parlant amb el Marta Linares, sí, sobre tots
jo
aquests temes.
Jo també amb vosaltres.
Marta, s'acosta Nadal. És una època complexa de per si emocionalment. És un tema que també un dia se'n podria parlar sense pandèmies.
Sí.
Perquè són moments en els que hi ha unes tradicions, en els que hi ha unes reunions familiars, no sempre benvingudes i no sempre viscudes igual per tothom, en el que els dols a vegades es fan molt presents, no? Ja és una època de per si que emocionalment és complexa. Quan hi afegim la pandèmia, abans parlàvem una mica de prevenció, no sé si podem fer alguna mena de prevenció d'aquella, perquè estem amb una incertesa que tampoc sabem com s'hauran de viure, però sí. Us preocupa als professionals a aquest nivell, emocional, mental, també una mica com s'encararà i com es gestionarà tot això?
O sigui, a mi em preocupa, això és una cosa una mica personal, segur que ara mateix hi ha algun company meu, psicòleg, que m'escolta i poder també podríem debatre amb ell, A mi em preocupa quan un pensa m'he quedat sense Nadal, no? O quan algú diu no serà el de sempre. Això em preocupa. Per què? Perquè és que si jo ara t'hagués de dir quina és la fórmula màgica a nivell psicològic per sobreviure a la pandèmia a nivell psicològic, és com la capacitat d'adaptació i una mica la tolerància a la frustració. Aleshores, imagina't, no? Dos coses que te les puc resumir en una frase, però que vol dir un exercici molt gran. Aleshores, em preocupa quan hi ha algun tipus d'afirmacions d'aquest estil que dius, ojo, perquè aquella persona ho viurà malament o no buscarà alternativa per adaptar-se a les circumstàncies. O li traurà màgia a algú que pot ser màgic en unes altres circumstàncies, no? És a dir, ens han confrontat amb la pandèmia a un replantejament de... L'altre dia vaig anar a una xerrada i una noia jove va dir una frase que jo no la sabré reproduir, però va dir ningú es pensava que la vida se'ns pogués frenar, no?
Aturada, ralentida de cop i volta, sí.
Aleshores sembla que a nivell cognitiu no tenim un recorregut fet, una plasticitat perquè ens porti a això, però ho hem de fer. Per mi és molt important, no podem canviar el què, però sí el com. I si tu te sents actiu i empoderat una mica per dir, vale, davant d'això, quins recursos tinc per no sentir tanta pèrdua o per no sentir tanta frustració, tindrem un Nadal maco.
Doncs ens quedarem amb aquesta frase, Marta.
Moltes gràcies.
Marta Linares, neuropsicòloga de la Fundació d'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Hem estat una llarga estona conversant. T'agraïm que ens atenguis perquè, evidentment, sé que teniu molta feina i ens hagués agradat continuar parlant hores i hores,
Us ho agraeixo moltíssim. Jo també m'ho he passat molt bé.
Una abraçada i moltíssimes gràcies.
Una abraçada molt forta.